Masia Piguillem, especialistes en l'organització d'esdeveniments. Vine a Masia Piguillem i fes el teu dinar o sopar envoltat de natura i en cuina de qualitat. Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Estem molt contents aquí a l'antena dels 5 minuts més de rebre una convidada molt especial, algú que ens estimem moltíssim i que ens ensenya moltes coses. Una col·laboradora i directora, en aquest cas, del programa Olot Entén de Ràdio Olot, que també s'ha vist afectat, evidentment, per la crisi del coronavirus. 5 minuts més. I és que els dimecres eren de la Tina Ruiz i de l'Olot Entén quan sonava aquesta promoció.
Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra.
De fet, són moltes les persones que s'han adreçat a nosaltres per preguntar-nos on és l'Olot Entén. Doncs bé, l'Olot Entén estava confinat a casa seva, no patiu, perquè els programes que s'han deixat d'emetre aquests últims 3 mesos a causa de la crisi de la Covid-19 tornaran a partir del mes de setembre amb les energies més que renovades. De fet, ningú hauria volgut haver d'interrompre la programació d'aquesta manera, la programació habitual, però vaja, les circumstàncies ens han portat a tots a treballar des de casa, a intentar adaptar-nos a la situació a cada moment, i per tant, doncs, l'Olot Entén, també com alguns altres programes de la casa, s'han vist obligats a suspendre's de forma cautelar i de forma temporal fins al setembre. Tina, què tal, com estàs? Bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia, doncs molt bé, i contenta d'escoltar-vos i contenta d'aquesta presentació que has fet, Joel. Estic fascinada.
Per què, dona? Per què?
Sí, no sé, mira, m'ha agradat molt. A més, això, ja també us trobava a faltar. És veritat que va ser aquesta situació i la crisi del Covid-19 ens va fer deixar de poder emetre el programa, i ara, mira, retrobar-nos i parlar-ne una mica, doncs, m'agrada molt.
Molt bé, doncs escolta, a nosaltres ens agrada que estiguis aquí. Primer de tot, preguntar-te com estàs i com has viscut aquests dies, Tina.
Doncs estic bé, estic bé. Penso que com el que deu haver passat a la majoria és que va ser una sacsejada d'emocions, perquè si bé anàvem escoltant que tot això es anava donant a diferents racons del món, no ens esperàvem tampoc que ens fes aquesta sacsejada. Els primers dies jo vaig estar treballant al consorci, però després vaig decidir teletreballar per una situació familiar. I bé, han passat estones de tot. Cansada de teletreballar, de les videoconferències, del neguit també d'aquesta situació d'excepcionalitat social i de les repercussions que pot tenir, no?
De fet, ara t'anava a preguntar, no? Com has viscut aquest confinament? És a dir, m'ha arribat, no només parlant amb tu, sinó també parlant amb moltíssimes persones que han teletreballat, que s'han atipat de fer videoconferències, perquè hi havia com la sensació, l'altre dia, per exemple, l'entrevistàvem aquí mateix a la directora dels Museus d'Olot, que deia, home, hi havia com la necessitat de demostrar que fèiem coses, i de coses sempre en fem, no? No sé si tu també has tingut una mica aquesta sensació, Tina, amb tanta videoconferència.
Sí, jo crec que sí, però també era per jo crec que també el compromís social, no? De dir què és el que podem fer, i a més treballant en acció social, i que érem que som un servei essencial, no? Doncs també veure què és el que podíem estar fent, quines eren les qüestions que s'havien de gestionar des de la immediatesa, però també aquesta mirada més a llarg plaç i de veure quines repercussions tindria tot plegat més enllà del moment present aquí i ara. I crec que una de les qüestions que ens ha fet aprendre això és aquest nivell d'incertesa tan gran, no? I que et fa sortir del teu control o de poder pressuposar o avançar-te als aconteixements i a tot el que passarà, no? Uh-huh. I sí que també és aquesta qüestió de que semblava que això, no? Que treball en fem i feina en fem sempre, però que si bé també es donaven les circumstàncies per poder, doncs, anar avançant amb la feina que fèiem, però també adaptar-nos a formar-nos o a veure les especificitats de cada un dels serveis, no? Per exemple, el SAIS és un dels serveis en els que jo atenc, no? El SAI, per exemple, tot i el confinament també atenia a nivell telemàtic o a nivell telefònic, però és cert que el SAI de la Garrotxa no ha rebut demandes o necessitats específiques, i a mi em cridava l'atenció i també em generava certa preocupació, no? Perquè sí que, evidentment, la vida segueix i coses estan passant, però no saber què és el que està passant també em feia preguntar-me, no? Que si costa tant arribar a adreçar-te a un servei, Bueno, una mica aquestes preguntes que m'he anat fent durant tot aquest temps. Sí que me les segueixo fent a dia d'avui, eh?
Tina, és que a vegades hi ha temes que parlar-los o comentar-los o en persona poden costar una mica, però fer-ho telemàticament o depèn de quin procés s'ha de seguir, hi ha gent que li tira com més enrere, no? I després també hi ha molt l'efecte aquest búnquer que a vegades passa d'un mateix, no? Quan també estem molt aïllats o més tancats i ens hem aïllat més, que costa després, no? Tornar a recuperar una mica el fil de les relacions, de l'obertura, de parlar, etc. No? Parlàvem ara del tema aquest més professional, que va lligat també tu amb la professió, evidentment, i amb el programa, amb totes les relacions personals, no? Entre les persones. Aquí com has viscut tu o com has vist una mica a l'entorn, al voltant, no? per les situacions que pots haver viscut o que t'has trobat o que coneixes, aquesta altra part més relacional o més emocional?
Clar, jo crec que sí que hi ha hagut tot una... que el distanciament físic, perquè més ho parlàvem i des d'Acció Social ens agrada més parlar de distanciament físic que no tant distanciament social, doncs ha pogut generar... O sigui, distanciament físic no vol dir distanciar-se socialment, no? Que cal mantenir activitat, que cal mantenir aquest contacte social, perquè som éssers socials i relacionals. I això ens ajuda a mantenir-nos mental i emocionalment saludables, no? Però sí que s'ha pogut donar aquest cas d'aquest aïllament i d'aquest confinament a casa, però també pensem, no sé, en persones més grans que viuen soles, que igual tenen més dificultats perquè hi ha la bretxa digital o perquè la relació era molt més de la quotidianitat i des del carrer, doncs que s'han pogut veure afectades, no? O també podem pensar en joves que es podien passar moltes hores a fora de casa i que ara s'han hagut de confinar en famílies que potser rebutgen la seva orientació sexual o que neguen la seva identitat de gènere i què és el que ha pogut passar, no? Aquest estat d'alarma ha suposat tancar-se a casa i a vegades en famílies que potser poden discriminar o violentar aquest jovent, no? Clar, però ja et dic, això són coses que sabem que estan passant a diferents indrets, però que no són situacions que s'hagin donat explícitament o que ens hagin arribat directament, que s'estiguin donant a la Garrotxa, per exemple, no? És a dir, que clar, sí que deixen una situació de vulnerabilitat especial, perquè hi pot haver, no?, una persona que està confinada en un entorn que li és hostil, doncs un maltracte psicoemocional constant que pot generar frustració o, bueno, diferents malestars, no? Aquest rebuig, aquest aïllament, doncs pot generar diferents malestars, evidentment.
Escolta, Tina, i casos d'aquests que queden, i a més en un ambient com el que hem viscut aquests dies, de confinament, per tant, de tancament, d'oclusió a l'interior de la llar, aquests casos que passen, per exemple, amb el col·lectiu LGTBI, que tu estaves comentant ara, com us n'assabenteu? Com us arriben? Perquè, clar, la situació per la pròpia persona ja és prou violenta que m'imagino que després haver-ho d'explicar fins i tot, no sé si deu fer fins i tot cosa, mandra, ens podem trobar amb persones que ho donguin pràcticament tot per perdut, no? Depèn de les circumstàncies.
Clar, és el que us comento, és a dir, aquí a la Garrotxa no s'ha donat cap situació d'aquestes. Des del SAI ja vam enviar a les diferents xarxes socials explicant que seguíem atenent, no de manera presencial, però sí telemàticament o via telefònica, que és el que deia la Neus, que igual això també dificulta, no?, i posa més distància, però era de la manera que ho podíem fer en aquests moments. També es feia un suport, si calia, a nivell psicològic o a nivell emocional, això també es va oferir, i és cert que tot això aquí a la Garrotxa no s'ha donat, però sí que sabem d'altres, jo què sé, la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals sí que ha estat recollint algunes incidències o explicaven, per exemple, des de l'Observatori contra l'Homofòbia el 17 de maig, que recordem que és el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, que sí que deien que havien rebut durant aquesta època de confinament 22 incidències respecte a això, no? Tant joves com el que us explicava abans, joves o gent gran que viuen soles o que estan en residències, o persones trans, o persones amb VIH, o persones migrades, o sigui que sí que s'han donat algunes incidències que s'han pogut recollir, sí? des del SAI, des de la xarxa SAI de la Generalitat, com des de les diferents entitats, l'Observatori o les federacions, sí que s'ha pogut recollir situacions. Però és el que dieu, que moltes vegades és difícil, ja no només en situacions com la que estem vivint ara, ja és difícil a vegades la situació de la discriminació, poder-la denunciar o poder arribar a un servei que et pugui atendre, doncs ara encara potser dificulta més la situació, però no per això volíem deixar de difondre que hi som i que estem per atendre, per assessorar, per informar o per poder adreçar a serveis més especialitzats de tota persona que ho necessités.
Tina, veient una miqueta això que hi ha hagut, potser aquesta més manca de demanda, no perquè no existeixi, sinó per altres motius, que potser desconeixem exactament quins, no? Exacte, però i veient una mica ara aquesta, clar, aquesta desescalada, aquest desconfinament que va acompanyar moltes vegades de pors, de recel, s'ha de posar tanta distància, a l'haver d'anar doncs, amb mascareta, sembla que com que bueno, no, hi ha una part que afecta emocionalment, no? Psicològicament a, sí. Pràcticament a tothom. Però veieu, Tina, que això faci una mica enrere tot el que hi havia més de llibertat o més el que... No que heu anat treballant, que evidentment tota la feina feta està, però a nivell de la gent, que puguem tirar una mica enrere en aquest sentit?
Ostres, m'agradaria pensar que no a nivell específic de la població LGTB. O sigui, a mi el que em preocupa d'aquesta situació és que hi hagi repunts de racisme cap a comunitats específiques o en general. I a més, en parlem avui amb tot aquest enrenou que tenim amb el... Black Lives Matter, vull dir que el racisme lamentablement està a l'ordre del dia arreu i que també es pugui donar en qualsevol situació en comunitats, no?, en col·lectius que han estat minoritzats i que han estat exclosos històricament, ja sigui la comunitat LGTB, com les comunitats racialitzades, les poblacions migrades, no?, vull dir que jo crec que sí que podem anar enrere o en detriment de certs drets, però que atenten contra la discriminació de qualsevol persona que surt de la norma, no? O d'aquesta norma imperant o d'aquesta situació més de poder o de privilegi. Però no penso que sigui que pugui donar-se específicament pel col·lectiu LGTB, per exemple, no?
Dic, l'altre dia llegíem, no sé, Tina, si ho vas veure, que al Regne Unit semblava com que plantejaven de prohibir el sexe entre parelles que no visquessin sota el mateix sostre i, per tant, doncs, que estiguessin en cases separades pel tema dels rebrots, etc. I aquí comentàvem, no?, a banda de posar-te en un terreny una mica pantanós, que és a dins de casa de tothom, etc., clar, aquí també, en certa manera, a vegades, que és el que dèiem, no? No tornem a estigmatitzar coses que no són, és a dir, el coronavirus no és una malaltia de transmissió sexual, és a dir, evidentment, si hi ha relació íntima pot haver-hi transmissió, però igual que n'hi ha, si algú t'esternuda la cara, per entendre'ns, no hi ha gaire diferència. Però coses d'aquestes, a vegades mal interpretades i agafades per sectors que ja els interessa, poden anar en detriment, també? Parlo del col·lectiu LGTBI perquè, a veure, a més, sabem com va-hi la sida, etc., no? Independentment d'això, va quedar com molt associat i no, evidentment, només faltaria tota la gent que després pot haver estat contagiada, etc., venia del món LGTBI.
Clar, és que, en definitiva, no té res a veure el que dius tu. Això és una afectació de les vies respiratòries, no té res a veure amb persones amb VIH. De fet, sabem que les persones amb VIH poden ser persones immunodeprimides i que tenen més risc de contagi o que tenen la necessitat de medicar-se, etc. Però, dit això, el coronavirus no és més perillós per una persona seropositiva que per qualsevol altra, si la càrrega viral és indetectable o no existeix una altra patologia afegida. El que sí que és cert és el que dius tu, que lamentablement en situacions d'aquestes de por i de desconeixement doncs afloren les alarmes socials i que poden anar en detriment de col·lectius, en aquest cas, no? La serofòbia no? I l'estigma hi és, però no ha de per què. Jo crec que aquí necessitem força social perquè això no es doni, no? I per contrarrestar-ho no només a nivell dels serveis de l'administració, sinó com a ciutadania en general i per no anar en detriment dels drets de la població en general.
Hem passat aquest Dia Internacional del Dret del Col·lectiu LGTBI confinats a casa i, per tant, doncs, segurament no s'han pogut fer totes les activitats que estaven previstes, Tina. Creus que ha sigut un any perdut en aquest sentit? És a dir, un any en el qual tot el que s'havia de fer per continuar visibilitzant el col·lectiu i que, de fet, portava un ritme absolutament constant al llarg d'aquests últims anys. Aquesta aturada en sec, creus que una mica pot marcar un abans i un després?
Jo crec que no, perquè de fet, jo us haig de reconèixer que tampoc no estic molt ficada a les xarxes socials, em sembla que ja n'hem parlat en alguna ocasió, però sí que les xarxes socials han estat molt mogudes i que s'han seguit fent reivindicacions i accions i activitats i videoconferències i moltíssimes activitats a nivell d'això de les xarxes. Vull dir que jo crec que el moviment social LGTB està actiu a nivell dels serveis també. Jo no crec que sigui... que haguem perdut res, la veritat és que no. No. També hem de recordar que moltes vegades parlem de això, que l'orientació i l'identitat de gènere és un aspecte de les persones, no? Però que aquest intersecta en moltes altres qüestions, no? Com l'edat, la classe social, l'origen, les creences, la diversitat funcional, l'etnicitat. I aquí sí que crec que no podem parlar d'aquest col·lectiu LGTB com homogeni, sinó que dintre del mateix col·lectiu hi haurà persones que aquesta situació l'hauran viscut molt més agreujada i amb molta més desigualtat que no pas d'altres, no? I això també està passant, doncs, això, des de gent que pot estar molt més activa a nivell de moviment social i polític o a nivell d'entitats o d'associacionisme, i gent que no. No, però no, jo no crec que sigui un any perdut per res del món. De fet, ara també d'aquí prop ens torna a arribar un dia important, que és el 28 de juny, i ja s'està també pensant en diferents campanyes que, en les mesures del possible i veient el que es pugui fer, doncs es faran, no? Ja sigui més a nivell de xarxes socials i no tan presencial als carrers, que és com ens agrada fer-ho, però seguiran fent coses.
Des de sempre el col·lectiu LGTBI per trobar-se ha hagut de buscar espais de sociabilització, no sé, locals, festes determinades, espais de trobada. Creus que aquesta pandèmia, Tina, marcarà un abans i un després en la forma de relacionar-nos, de trobar-nos, de mirar-nos fins i tot a la cara?
Ostres, mira, això que dius a mi, no sé si anava a dir si em preocupa o si m'espanta o les dues coses. Jo no vull que sigui així. Sí, jo no vull que els efectes, que el contacte, que la proximitat la perdem, no? I crec que, bueno, crec que hem sigut una població molt obedient perquè calia fer-ho i calia prendre aquestes mesures, però no podem quedar-nos en la por i en que això serà per sempre. Jo ara vaig amb la mascareta i tot aquest distanciament físic que faig, i el faig plenament convençuda, però jo no vull quedar-me aquí, perquè això és el que diem, no? Som éssers socials, relacionals, humans, de contacte, no? De proximitat, i això no ho podem perdre. Això no ho podem perdre de cap de les maneres.
Tina, vam quedar, evidentment, com la temporada així tallada, tot plegat sí. Es va modificar a causa, evidentment, d'aquesta pandèmia, però fins arribant a aquest punt en el que vam haver d'interrompre abruptament els programes, com valores l'Olot Entén d'aquesta temporada?
Doncs jo el valoro molt positivament, i no només jo a nivell personal, sinó perquè també les persones que s'han adreçat a mi, doncs, celebren que hi hagi aquest programa i l'escolten i em pregunten pel programa, i crec que està tenint una bona rebuda, no? Recordo que abans de que passés tot aquest enrenou estàvem tancant amb persones que estaven residents a la FABE, a la residència LGTB, i de fet això, tenim idees i projectes, propostes, persones que volen venir a explicar la seva i a donar la seva opinió o el seu testimoniatge, n'hi ha, per tant. Jo el valoro molt positiu, la veritat és que sí.
Ara t'ho volia preguntar, si entenc que temes pendents en van quedar diversos i molts, perquè hi havia alguns doncs, que ja estaven mig emparabolats, no? Però, no ho sé, Tina, quins són alguns dels temes aquests que ara no hem pogut escoltar, però que, evidentment, quan retornem la temporada vinent, treballaràs o tractaràs i parlaràs del teu programa?
Mira, jo recordo, de fet, clar, és que el que va passar és que vam haver de deixar d'emetre, però hi havia diverses persones interessades a venir, hi havia un tot el que fic referència a escoles i a les AFAs, a les associacions de famílies d'alumnes, de quina manera això s'incorpora a nivell d'aquestes associacions, però també dels centres educatius. Hi havia testimoniatge de persones que venien a explicar la seva experiència com a persones LGTB i com ho havien viscut la sortida de l'armari, per exemple, ja tenint una edat avançada. També teníem, per exemple, volíem fer venir, estàvem pendents de fer una formació sobre festes de qualitat, que era formació sobre oci nocturn, oci espai públic i violències masclistes i LGTBI-fòbiques. Llavors, havíem parlat també amb la gent que feien aquesta formació per venir al programa i parlar-nos d'aquests aspectes. Venia una altra noia també sobre la grassofòbia, no? I també ho relacionava amb temes de diversitat afectiva o sexual i de gènere. Teníem la projecció del documental Lesbofòbia, i hi havia les companyes que han fet aquest documental que també volien venir a la ràdio a parlar-ne. Teníem una companya que venia a fer un espectacle al Sismògraf, que és una pianista de renom, que també volia participar del programa. Vull dir que ja ho veieu, teníem a molta gent amb ganes de venir a parlar al Olot Entén.
Bé, i que recuperarem, recordem-ho, Tina, a partir del mes de setembre, per tant, tota aquesta gent podrà passar pel programa de la mateixa manera que ho hauria fet aquesta temporada i, a més, els ens rebrem, com sempre, amb els braços oberts. Els oients no ho veuen, però quan la Tina porta convidats a la ràdio, la veritat és que si una cosa és agradable és la conversa de després de l'entrevista, no? Que és el moment en què ja els motors estan més escalfats i podem parlar d'una forma molt més directa amb els convidats, més enllà del llum vermell o del micròfon. Les persones que ens escolten i les persones que segueixen el programa no veuen com la Tina fa el programa, però a vegades els que estem a la ràdio traiem el cap quan ella l'està fent, i una de les coses que més a mi em crida l'atenció és veure la cara de la Tina quan entrevista la gent, perquè la veus amb uns ulls superoberts i amb una cara de sorpresa moltes vegades, que notes que ho està gaudint, que ho està disfrutant i que a més està aprenent moltes coses. Tina, què estàs aprenent amb l'Olot Entén? Què t'aporta?
Ets boníssim, Joel. És que m'aporta moltíssimes coses. És que és veritat, de fet, per mi va ser un repte, me recordo, ja n'hem parlat en alguna altra ocasió, de quan vau fer la proposta de per què no fèiem un programa que fos periòdic, i jo vaig dir que sí de bones a primeres, perquè sóc així d'arriada. Després em van venir una mica aquelles inseguretats que li agafen a una. Però és cert que ho estic gaudint moltíssim, i jo crec que no només jo, sinó que amb les persones que van participant i que venen, que ens trobem abans, que els explico de què va el programa, perquè ja sabeu que això de venir a la ràdio imposa una mica, i que si se'ls farà llarg, i això en aquest posterior al programa, que, ostres, ens ha passat molt ràpid, doncs que bé, doncs i quan tornaré a venir, no? La gent volen repetir. Jo estic aprenent molt perquè, de fet, el que em suposa a mi és aquesta, establir el contacte amb la persona que vindrà, és reflexionar prèviament i pensar en quines possibles preguntes o quines poden ser, cap on podem orientar la conversa, no? Que sempre és molt d'una manera informal, però que sí que li haig d'haver donat una mica de voltes, no? I llavors també l'aprenentatge aquest, no? Que és un mitjà de comunicació, de difusió, per visibilitzar, per donar veu, perquè s'escoltin veus que moltes vegades no tenen lloc, que s'han silenciat i perquè es coneguin, no? I perquè es reconegui aquesta realitat com tantes d'altres. Llavors, aprenentatges és una parada a aprendre. Ja ho veieu.
De fet, una de les coses, tu ara expliques, no? Descrivia molt bé en Joel, perquè a més la Tina és molt expressiva facialment, no? Aleshores, de seguida veus, no?, el que li està passant pel cap o pel cor. Però és cert, Tina, que moltes vegades, i recordo que en un primer moment, també quan vam plantejar aquest programa, sorgia una mica el dubte de dir, bé, són temes molt personals, són temes que en molts casos han generat fins i tot dolor a les persones que han hagut de passar certs processos, sobretot per incomprensions socials, per diferents qüestions, potser no hi haurà gent que vulgui venir-ho a parlar, no? Potser ens trobarem que malgrat llegim molts temes, escolta, la gent això de venir a explicar-ho li costarà. Això, Tina, no ha passat, no?
Això, en general, no ha passat. Sí que és cert que hi ha persones que diuen, mira, no vull entrar des d'una vessant tan personal, no vull entrar en qüestions específiques que hem parlat tu i jo, però crec que d'alguna manera o altra la gent també sent cert alliberament de venir a parlar i de posar la veu, de posar el cos, de sentir que és un pas més, no? Tant per la pròpia persona com per les persones que puguin estar patint o vivint situacions similars, no? Que es puguin sentir identificades o... Llavors, en aquest sentit, jo crec que sí, que segueix havent gent interessada en venir i en seguir compartint. I això està molt bé, jo crec que està molt bé.
Tu no ho diràs, però ho direm nosaltres. Part del mèrit aquest és teu, també, perquè és evident que depèn de qui condueix el programa, com el porta, genera que el convidat digui, sap què, quan em tornin a trucar no hi aniré, o que digui el que tu ara comentaves, ostres, s'ha fet curt, no? Quan tornem a venir? Vull dir que aquesta part, tu ets mateix, te no la diràs, te la direm nosaltres, ara que estem a l'altre cantó, i tu ets la presentadora i conductora del programa, i nosaltres fem les preguntes. Tina, la reacció del públic és a dir, també són temes que precisament s'expliquen per poder arribar àmpliament a tothom, perquè persones que puguin haver viscut situacions semblants o que les estiguin visquent, també vegin que no són els únics i tinguin una porta. Quina és la teva sensació respecte a la reacció que ha tingut el públic amb el programa?
Jo crec que això, que és tan interessant per les persones que es poden sentir identificades o, no? o escoltin algú que digui, ostres, jo m'he sentit així, ho he viscut així, o sé d'alguna persona del meu entorn proper que ho pot estar vivint, com per la ciutadania en general, que el tema de la diversitat afectiva o sexual i de gènere li queda més o menys lluny, no hi ha pogut reflexionar, però igual és una mirada, no? A pensar-hi, a detenir-se una estona, a escoltar algú que li explica alguna cosa que fa referència a la seva vida i a la seva manera de ser i estimar, no? Jo crec que en aquest sentit això, tant a nivell de les persones que en primera persona ho viuen, que ho valoren i reconeixen que està molt bé que es faci aquest programa, com també per m'he trobat amb persones que no tenen res a veure amb el col·lectiu LGTB, però que em diuen, escolta, t'he escoltat a la ràdio, i que interessant, no m'hi havia parat de pensar mai, no? Que bé que... Vull dir, jo crec que en termes generals, pel que m'ha arribat a mi, no sé vosaltres, està molt bé la valoració que en fan i que puguem seguir endavant i tant.
Tens constància o creus que el programa pot haver contribuït a alliberar alguna persona que se sentia molt encadenada?
Jo, així de bones a primeres, que m'hagin dit, mira, o sigui, jo gent que ha vingut al programa m'ha dit que li ha anat molt bé poder venir, no? I que d'alguna manera és un pas enllà, perquè és això, és una sortida de l'armari des de la ràdio, és això, posar paraula, no? I dir-ho en un mitjà de comunicació, cosa que no és fàcil, no? I en aquest sentit jo crec que això no molt bé. Jo sé que persones que han escoltat el programa s'han animat després, a posteriori, a venir, no? Perquè jo els he passat algun enllaç, mira, ho farem així, ens ho anem així, de què t'agradaria parlar, com ho podríem lligar... I la gent s'ha anat animant a mesura que veuen que hi ha altres persones que hi van i que se'ls fa un programa proper, respectuós, amable i que aposta per això, no? Perquè pugui ser qui és i pugui dir obertament sense cap mena de judici.
De fet, el programa es diu Olot Entén, en l'argot del col·lectiu LGTBI, això és molt d'antes, que diríem, El tema d'aquest hi entén o aquella hi entén és una cosa que ens dèiem entre nosaltres, no? Mira, jo em sembla que aquell hi entén, i això volia dir que era, doncs, una persona també que podia tenir les mateixes preferències que tu. Creus que Olot Entén el col·lectiu pesa encara massa a l'entorn social, Tina? Amb aquests anys d'experiència?
Jo crec que això, que Olot cada vegada va entenent més, però que ens queda molt camí. Perquè és això, vull dir que jo crec que a nivell teòric, a nivell, no? Cada vegada s'escolta més, hi ha molta visibilitat de tot el tema del col·lectiu LGTB, i crec que a nivell de posicionament, de discurs, sí, però que a nivell intern, a nivell més emocional, més sentit, més intern, ens passen coses, és que és molt recent, és que abans parlàvem de que el 17 de maig es celebra aquest dia i fa 30 anys encara, no?, que es va suprimir, no?, que l'Organització Mundial de la Salut va suprimir l'homosexualitat, per exemple, de la llista de malalties. Jo crec que, bueno, que estem fent passes, sens dubte, que anem avançant, però que ens queda molt, i que ens queda molt més enllà de que hi pugui haver més acceptació i més reconeixement social. Ens queda molt camí per fer a nivell també de l'administració, de que realment fem polítiques que siguin inclusives per tota la població a tots nivells. I ens queda molt camí a nivell simbòlic, però també a nivell material, a nivell d'accés a recursos, d'accés a drets. Ens queda camí. I Olot va entenent cada vegada més, i crec que segurament el programa, la gent sempre diuen que hi està afavorint, sens dubte. I tenir un servei, i tenir una, no?, una proposta a nivell de política i que a nivell tècnic vulguem caminar cap aquí, no? Però hem d'anar fent passes. Hi ha moltes qüestions simbòliques, no? Ara es parlava, i llegia que el Consell Nacional LGTB ha fet una carta al Constitucional, perquè sabeu que diuen que no volen que es puguin penjar banderes més enllà de les oficials.
Sí.
No? Per exemple, la bandera eriçada no es podrà penjar als ajuntaments. És important penjar una bandera? Sí, sens dubte. Però no només podem quedar-nos en qüestions simbòliques com penjar una bandera o pintar un banc, que és important. Sí, que la comunitat LGTB ho valora, sens dubte. Que si jo sóc una persona jove i veig aquestes colors que són distintiu, evidentment em faran sentir potser millor, o em faran pensar que algú en aquest municipi pensa en mi també, no? Però hem d'anar una miqueta més enllà a nivell de polítiques públiques que tinguin en compte i que transversalitzin la mirada LGTB a totes les àrees. i això cal camí, però estem fent-lo.
Escolta, Tina, de totes les entrevistes que has fet, que ja n'has fet unes quantes, quina és la que t'ha generat més tendresa, la que t'ha emocionat més?
Ostres, doncs no t'ho podria dir que n'hi hagi hagut una... No ho sé, és que mira, ara m'estan passant com fotogrames, com diferents imatges de... Jo crec que totes les entrevistes per mi suposen... són molt gratificants. Són molt gratificants pel que suposen, no? Penso en persones que venen a explicar la seva vivència o el seu relat i que hi posen la veu, i per mi és important i és bonic i és alliberador, com persones que també des de l'àmbit professional també estan incorporant totes aquestes qüestions, i per mi és també com molt alentador. Vull dir que no et podria parlar d'una en si, la veritat és que no. No et podria parlar de la entrevista, no.
Recordem una vegada més que han de fer aquelles persones que vulguin veure't, Tina, que tinguin ganes de venir-te a explicar la seva experiència ja a nivell professional i que tinguin ganes, doncs, bé, una mica de visibilitzar la seva situació, o que simplement necessitin parlar. Què han de fer aquelles persones que vulguin contactar amb el SAI?
El SAI està a la plaça Palau número 8. Fem atenció presencial. En un principi jo puc atendre en qualsevol moment. Sí que és cert que pot ser que vinguin si venen presencialment i no els puc atendre. Si no, es pot fer trucant al consorci i els donarem hora el més aviat possible, ja sigui al consorci o si volen que quedem en un altre espai de la ciutat, no hi ha cap problema, o de la comarca, perquè pensem que és un servei comarcal. I si no, també es pot fer a través del telèfon, que també té un servei de WhatsApp, o per correu electrònic. Vull dir que això com la persona li sembli millor, i per voler, per venir a això, per atenció al SAI en aquest sentit, vull dir que facin el que sigui per contactar, que em trobaran a l'altra banda i ens trobarem el més aviat possible. I també això, animar la gent que tingui ganes de venir al programa ara quan ho reprenguem al setembre, que també ho poden fer a través del SAI o també a través de vosaltres, no?, de Ràdio Olot.
Tina, ja per acabar, una cosa és que te l'havia de preguntar. No sé si l'has vist, perquè precisament quan parlaven de la normalització i d'intentar... és a dir, que dèiem que s'han de fer moltes coses encara, no?, per fer visibles. Una de les grans reivindicacions, i ara entro en el meu terreny, que ja saps que el meu altre terreny és el del cinema, era a la factoria Disney, era que els personatges gais apareguessin obertament a les seves pel·lícules, cosa que no ha sigut així. I ara han tret per primera vegada un curtmetratge de Disney, que està a la seva plataforma, que aquests dies està a dalt de tot amb la quantitat de gent que està confinada a casa, doncs s'hi ha fet, sobre un personatge, o que el protagonista és un personatge gay. Jo no sé si l'has vist, tu, aquest curtmetratge, que es diu Out.
Sempre ho diem, que pugui haver persones referents als mitjans, a les pel·lícules, als curts, a tot arreu, sempre és positiu. El que també és interessant és veure quin perfil, no?, de gai han fet en aquest documental. Si cauen en, no?, en els tòpics o en els cànons així com més predeterminats o no. No sé si és un home de mitjana edat, guapo, blanc, o de classe mitja alta, no sé, no?, que serien com a vegades els estereotips de l'homosexual, aquests, no ho sé, no? O no sé si és una persona migrada, o si, no sé si és una persona, no?, si és un home gai gran, o... No ho sé, hauríem de veure, però sens dubte, o sigui, que es visibilitzi està bé. Llavors, si afinem una miqueta més, podríem veure si aquest perfil l'han fet, no?, com homosexual molt estàndard, i tot allò que trenqui poc la norma o no. Vull dir que... Però me'l miraré a veure què en penso.
Sí, és que jo l'he vist, però evidentment no el comentaré pas jo ara. M'agradaria que el poguessis comentar tu un dia, ja en podem parlar, perquè també totes aquestes coses, no?, les poguessis... comentar també una mica i veure com el col·lectiu també l'ha vist, perquè una cosa és que el que deies tu, que es faci, que ja està molt bé, però després a vegades dius, bueno, depèn de com es faci, doncs potser ens agradarà més o ens agradarà menys, o considerem que pot ser més positiu o no tant, no? Però vaja, ja que hi és, cosa que no havia passat fins ara, i que doncs està dins d'una plataforma tan poc oberta a tot com és Disney, amb tant, en fi, tots sabem, no?, les pel·lícules clàssiques, el que hi havia, doncs bé, no deixa d'estar, evidentment, no deixa de ser bo, i per tant emplacem també la gent a que li doni un cop d'ull, i en tot cas un dia, Tina, el comentem.
Molt bé.
Bé, Tina, doncs escolta, bones vacances d'estiu. T'esperem al setembre ja deleitosos dels nous temes que ens proposis i dels nous convidats que ens portis. T'agraïm molt sincerament que avui ens hagis volgut acompanyar. Celebrem que estiguis bé, que tot hagi anat bé aquests dies. I bé, amb ganes, això, de tornar-te a abraçar en breu.
Molt bé, i tant. Així doncs ens retrobem després de l'estiu, ens veiem al setembre.
I tant
moltes
que sí.
Ganes.
Un petó, gràcies.
Cuideu-vos molt.
Adéu, Tina.
A reveure.